grandiós, Carlos Enrique Bayo.
Home, què?
Un aplaudiment per l'Alfons Gorina, sisplau.
Bravo!
Gràcies.
Bravo, bravo. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Doncs nosaltres també som aquí i estem contents perquè això acaba i descansarem tots una mica i anirem al cinema a veure pel·lícules. El meu fill vol veure aquesta pel·li, que diràs ara. No sé si...
Perdó, quina edat té el teu fill?
72. 9 anys.
Bé, adequada i perfecta.
I per mares i pares, què tal? Aguanta allà al costat.
Bé, correcte. Bé, sí, sí. Mira, si vols la comentem breument.
Sí, som-hi.
Onward de la Pixar.
Tinc una cosa per vosaltres. De part del pare.
És una vara de mag. L'encanteri el pot fer tornar.
Tornar? Tornar a la vida?
Vol que sou sagrat de Zeyder! Aguanta!
No, qui torna a la vida?
El pare.
El pare havia mort i torna.
Home, no t'ho puc explicar tot, no?
Això ho acabes de dir.
Per començar, estrena en català, que això vam dir
sí, senyor,
que l'estagaríem.
M'agrada molt, és que jo l'altre dia estava pensant quina sort de segons quins doblatges en català que vaig veure i sentir de petita,
sí,
que dona... És molt important. És molt important, fa molt feliç i sempre són doblatges que estan molt ben fets.
Home,
i les traduccions són excel·lents. No, no, però jo no parlo a nivell de tècnica, sinó sí, que les traduccions,
sí,
les paraules, les cançons, em semblen sempre d'una qualitat brutal molts anys després.
Carai, molt bé, Maria, sí, sí, tu.
Quina reivindicació.
Bueno, això, el Col·legi de Doblatge de Catalunya, ara, una
no,
transferència,
veritat,
eh? No, falta Glink. Què, Onward?
Onward, Pixar, més familiar, més tirant a Disney, per entendre'ns, però tot i així és gaudible perquè té un munt de referents de pel·lícules d'aventures que coneixeràs més, com Indiana Jones, té molt de Harry Potter, també, aquesta pel·lícula. En aquest sentit, per mi hi ha un excés de refregit, en aquesta aventura de dos germans que intenten fer reviure el seu pare durant 24 hores. Això sí, tot explicat en un món fantàstic, si veieu l'estètica i tal, veureu que ja va de trolls, de drac, i coses així, però com si fos el món nostre de cada dia. Vaja, la fantasia és rutina dins d'aquesta pel·lícula, no? Però una cosa que sí que m'agrada, i és que la Pixar, que havia explotat doncs, el món de les joguines, el món dels còmics a Los Increíbles, una sèrie de mons, hi havia un món que no havia tocat, que era el món dels jocs de rol, i en aquesta pel·lícula està molt present, i m'agrada això, perquè els protagonistes els agrada jugar, porten les típiques caçadores amb grups de heavy pensats, posats, bé, està bé en aquest sentit la pel·lícula.
Què li posem, Onward? 3 estrelles i mitja.
Sí.
2/4.
Ja em vas coneixent, eh? 3 i mitja. Sí, sí.
3 i mitja.
Doncs escolta, tampoc se n'ha parlat gaire, no?, d'aquesta estrena. Vull dir, arriba així una mica...
Per ser la Pixar, no? Sí,
sí.
És una mica... Jo no sé si tenien molta confiança del tot, perquè l'estètica no acabava d'agradar en els primers tràilers, i la història és una mica... Està bé, és divertida, però no és un gran Pixar, realment, no? Però vaja, tot
Quin
i així...
Quin és l'últim gran Pixar? Ja no me'n recordo.
Jo diria que Inside Out.
Coco,
si vols considerar gran Pixar per Coco. Toy Story 4 l'any passat tampoc estava malament. Aquest estiu sí que n'arriba una que té molt bona
Com
pinta.
Es diu?
Es diu Soul, és a dir, Soul. Ànima. Perquè és com el que era Inside Out de les emocions, però en aquest cas parlant de l'ànima, de què és el que ens defineix i el que ens fa ser la persona que som fora.
A mi Inside Out no m'agrada gaire, eh? Se'm va fer pesada.
No l'he vista, però hi ha molta gent que diu que està molt bé.
Em sembla més bona la idea que la pel·li. Mira que et dic allò de, a dintre del cap hi ha diferents veus i diferents aquells. Ah. Vale, a partir d'aquí què? Pues la història una mica sempre. Uno que se va, l'altre que se queda...
Home, aleshores Onward també et semblarà una mica el de sempre, eh? Són dos nois anant a buscar una cosa, sempre hi ha una cerca...
Viatge de l'heroi, la cerca, mi hijo, tu madre, ¿dónde está? Ay, uy, lo dejo, ¿no? No lo dejes, pero tu amigo, el tonto que hace bromas. Sempre n'hi ha un que és el tonto que hace bromas.
Però millor que Bloodshot, que és la pel·lícula de Vin Diesel, que no la comentarem, és una pel·lícula espantosa, i això sí, com...
Per què? Comenteu-la, per favor.
No, cal, bé, un soldat que el fan reviure a base de tecnologia i aleshores es converteix en un superheroi i va zorrant a altres malvats del món, ja està. Vull dir, és que no és res més...
La sinopsi de tantes altres pel·lícules,
si és que em preocupa tot això, que l'Adam Martín, que no hi és avui perquè tenia coses, hagués dit que aquesta és bona.
Clar.
No, perquè no l'ha vist.
Sort que no hi és avui. Quina pau, no?
Quina pau, certament. No volia ser jo qui ho digués, perquè després...
Oh, això és que em relaxa. Coses,
però... No, jo me l'imagino com dient, sí, no val res, i apuntant-se el nom.
Algun tipus de programació especial per la Setmana de la Dona,
sí,
suposo que sí.
Doncs,
portem una setmana ben carregada d'estrenes de pel·lícules amb temàtiques d'aquest estil.
Vinga.
Per exemple, Invisibles.
Con el paso de los años, las mujeres adquirimos superpoderes.
Algunos no están nada mal.
Yo hago eso y me quedo sin pierna.
El poder de elegir lo que quieras.
¿Te has tirado tu jefe?
No.
Que se joda.
Poder para luchar contra el mal.
La hija de tu novio es gilipollas.
Vale,
bé, el tràiler no és molt lluit, diguéssim, però Invisibles és la nova pel·lícula de la Gràcia Cregeta, protagonitzada per Emma Suárez, Adriana Zores i Natalie Poza, no? I són bàsicament tres dones que de 50 anys cap amunt que queden a un parc per parlar dels seus problemes, perquè no tenen ningú més amb qui parlar-nos, no? Per això es titula Invisibles, la pel·lícula, i, aviam, és una proposta molt senzilla visualment i a nivell de diàleg i tot això, però funciona bastant bé perquè elles són tres bones actrius i està rodat amb naturalitat, no? Però és que a part d'això tenim la història de Harriet, sí, que va ser una de les últimes dels Oscars que encara ens arriba, la història real de, doncs, una...
Esclava.
Sí, una esclava que es va alliberar i es va dedicar a...
Alliberar altres esclaves.
Alliberar altres, sí. Sí, història real del 1849. El ritme de la venganza és una pel·lícula, diguem, del tipus espionatge amb noia que és una prostituta que descobreix que l'assassinat de la seva família va ser un crim, en realitat. Ella pensava que havia estat un accident. La contacta una espia i l'entrena perquè pugui venjar-se, diguéssim, de tot aquest fet. Per tant, pel·lícula de dona lluitadora, que és capaç d'infiltrar-se a tots els països del món, de disfressar-se, és la Blake Lively, i el Jude Law, l'espia, que l'ajuda a convertir-se en dona venjativa. La candidata perfecta, aquesta és l'arribada d'Aràbia Saudí, està molt bé. Ens parla d'una doctora que vol ocupar un lloc de privilegi dins de l'hospital on treballa per canviar certes coses i es troba, doncs, amb tots els impediments del món, evidentment, totes les travetes, però malgrat això, la pel·lícula no és manipuladora, no és maniquea, ens ho explica d'una forma molt, molt correcta, molt normal, sense intentar xinxar l'espectador. Per tant, molt bé. La camarista, sí, també m'agrada molt, és en aquest cas una noia que treballa en un hotel de luxe de Mèxic i és una altra dona invisible, d'aquestes que viuen en un món una mica irreal, perquè viuen un món de superluxe, però ningú veu ni que existeix, tot i que ella, evidentment, com tothom, doncs té les seves aspiracions de créixer dins de a la seva feina i a la seva vida personal. Està molt bé, també.
Doncs totes aquestes pel·lícules, una mica per perdoneu, per fer l'exercici d'empoderament de la dona i agafar una mica de consciència. Va, una altra que es diu Skin.
Skin.
¿Te arrepientes de alguno de tus tatus?
Puede. ¿Por qué? ¿Tú te arrepientes de alguno?
Disfrútalo mucho.
No m'agrada més això dels skins, perquè em fa patir.
Et fa patir, sí.
Va de supremacistes blancs, no?
Sí, a veure, en aquest cas, d'una història real d'un que va canviar de bàndol, es va redimir d'alguna manera. El títol Skin té dos significats, és a dir, l'skin del skinhead, no? Però també de la pròpia pell, perquè ell està tatuat, té tot el cos tatuat, i necessita fer una teràpia, un cop es desempallega d'això, diguéssim, de 2 anys d'eliminació dels tatuatges, el qual és un procés bastant dolorós i costós, a més, no? I ens explica una mica aquesta història a través del Jamie Bell, el etern Billy Elliot de sempre, que en aquest cas doncs fa aquest paper de noi de Pennsylvania, allò el white trash, no, diguéssim, de l'Amèrica profunda, que es veu involucrat a totes aquestes històries i n'haurà de sortir. És una pel·lícula molt dura, crua, però a mi m'agrada bastant, perquè sobretot no és un personatge de blancs i negres, sinó, bé, hi ha una ambigüitat moral una mica necessària, jo diria, perquè no pots canviar, no?, de la nit al dia, i en aquest sentit està bé. I també ha coincidit això amb l'estrena de Hunters, que és una sèrie protagonitzada per Al Pacino, que ha tingut molt de rebombori, tot i que no ha acabat d'aconseguir les opinions tan conciliadores que jo crec que l'Amazon, no?, que és qui l'ha llançat, voldria haver tingut, perquè, clar, una sèrie d'Al Pacino als anys 70 encapçalant una, diguéssim, un grup que busquen a nazis precisament per venjar-se, infiltrats a la societat, doncs sonava molt potent, i la cosa ha quedat una mica a mitges, perquè intenta ser una mica Tarantino, allò, una mica Macarra, ritme, música i tal, i a vegades una mica massa Spielberg, massa drama, i clar, que juntar els dos mons costa una mica, no? Però tot i així la recomanem, no, Hunters? I a partir d'aquí hem dit, doncs parlem una miqueta de el nazisme, però fora, diguéssim, de l'època de Segona Guerra Mundial, tot això com s'ha vist l'abans i el després. Doncs mira,
per on comencem?
per El gabinete del doctor Caligari, per exemple, 1920, que és la pel·lícula fundacional de l'expressionisme alemany, pel·lícula muda, evidentment, que ja ens parlava de un home que vol assolir tot el poder del món, no?, i que té unes idees així una mica boges i que va continuar amb el doctor Mabuse, no?, que era una evolució, diguéssim, del personatge, i el seu testament, el famós testament, que no era una altra cosa, que, mira, t'ho diu tal qual, on escriu quin camí s'ha de seguir per fundar l'imperi del crim. Clar, aquestes pel·lis són del 20 i del 22. Ja ens avisaven una miqueta, no?, després de la Primera Guerra Mundial...
Clar, de que el perill del feixisme.
Sí, de que alguna cosa havia quedat amagada. Aquesta la vam comentar amb la Maria, Cabaret.
Meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen.
I ahora,
el Kit Kat Club, a una maravillosa artista.
A una maravillosa artista.
No solo es bella, tiene talento.
Y algo más que talento.
Perquè, clar, és veritat que la pel·lícula és del 72, no?, però adaptava una novel·la que es deia Adiós a Berlín, del Christopher Isherwood, que era de l'any 39, allò, ja pels pèls, no?, dient què és el que estava passant en aquell moment a la capital d'Alemanya, i que el George Orwell mateix va dir brillantes bocetos d'una societat en decadència. Curiós, perquè molta gent sempre ha associat Rebellion en la Granja, no?, una mica amb tot el tema del nazisme, també, no? Per allò...
No recordo, cabaret, recordo trossos. Fermí Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tu...
M'ha sortit una veu, m'ha sortit una voz així com de alt.
I ara quan he vist el Fermí vaig recordar que en realitat havíem de parlar d'allò dels actors desapareguts i reapareguts.
Bueno,
però ja ho farem la setmana que ve.
No? És que això...
És que en podem parlar durant tantes setmanes.
Ah, home, clar.
D'actors desapareguts.
Però tu recordes, Cabaret,
jo mateix,
i Maria?
Sí, sí, sí. De fet, jo la vaig veure... La vaig veure en un context curiós, que era una mena de cinefòrum que organitzaven per adolescents al costat del MACBA, i llavors ens van dir, ah, podeu passar. Llavors, clar, estàvem veient Cabaret alhora que un munt de xavals. I crec que els va superar una mica la pel·lícula.
Mm-hmm. Doncs mira, jo et recomanaria, ja que has vist Cabaret i això, que miris una pel·lícula, si no l'has vist, que es diu El Àngel Azul, protagonitzada per Marlene Dietrich. Mm-hmm. L'estem sentint cantar ara mateix.
Sí.
Perquè aquesta és del 1930 i era una mica com la cinta blanca del Haneke, que era una pel·lícula on també un professor molt recte, molt correcte, superrigorós amb els seus alumnes i tal, s'enamorava d'una noia de Cabaret, que era la Marlene Dietrich, i a partir d'aquí tota la degradació moral que anava patint el personatge era una mica el símbol del que estava passant amb l'Alemanya, no? I clar, fer la pel·lícula el 1930, doncs, té mèrit, no? Perquè encara està tot això per veure. També tenim pel·lícules del Post, per exemple, L'Aula.
Autocracia, què significa?
Control.
Una ideologia.
Un Führer, hombre! Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Weiner. Izquierda, derecha, izquierda.
No sé quina és aquesta, la Ola.
La Ola, són... Hi ha dos casos reals, dues pel·lícules, La Ola i El Experimento, que van passar de veritat. La Ola era un professor que per ensenyar als seus alumnes el que havia significat el totalitarisme i tot això, creaven el que es deia La Ola, no? I era, doncs, com un grup... Un
moviment, no?
Sí, un moviment, i de cop això se'ls va anar de les mans. Es va convertir en realitat, igual que El Experimento, que era una pel·lícula on... persones normals del carrer, com podríem ser tu i jo, eren tancats en una presó i uns feien de guàrdies i els altres de presos.
Sí, sí.
I a partir d'aquí, com el tenir control sobre altra gent acabava corrompent a tothom i va acabar amb una desgràcia, em sembla, aquest experiment, amb morts i tot el BF. Històries
d'aquestes... No es pot jugar amb foc.
A la que mires una mica que hi ha, no?, dins de l'ésser humà, fa una mica de vertigen.
Bueno, millor, és que millor no ho toquem, millor... En el fons, això, la metàfora és Star Wars, em sap greu dir-ho, però aquella cosa de el lado oscuro de la fuerza... I quan li diu, ven aquí, és que allò té un atractiu. Aquella cosa del mal, ven aquí, no, que soy bueno, no, pero lo malo te va a gustar. I clar, se te'n va de les mans, això.
Bé, l'àngel i el dimoni.
Molt el mal.
Eh?
Hi ha gent que disfruta molt amb el mal.
Sí, 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 i hi ha gent bona que també té tentació, però es frena. La tentació hi és, evidentment, perquè és control, és poder, és adrenalina.
El mal és atractiu.
Sí, mira, de fet...
No esteu veient Crims, tots, com a bojos?
Sí, sí, sí.
Perquè serà.
No sé si és aquest tall el que he triat, però ho intentem-ho. Es diu Verano de Corrupció. Mira.
Ai, sí, em va fotre molt nerviós.
De enero del 43 a junio del 43. Auschwitz. De junio del 43 a junio del 44. Y después de eso desapareció.
No tengo tiempo para este juego.
Perquè aquesta era, la recordes, la pel·lícula protagonitzada per Ian McKellen, no?, on un jove, Brad Renfro, que el pobre, per cert, va morir molt jove, doncs trobava un nazi, no?, a la casa del costat, pràcticament, i aleshores el coneixia i es començava a interessar i hi havia aquesta mena de relació de poder on acabava passant d'una a l'altra, no?, i era una pel·lícula molt perversa, no?
Stephen King, no? El llibre?
Sí, sí, efectivament, sí, sí. Era un relat curt de Stephen King i la va dirigir el Bryan Singer, que és un director
home,
que té,
per favor,
que té
paraules majors,
una estranya obsessió amb el tema dels nazis. Va fer Valkyria amb el Tom Cruise.
Bueno, és que té l'obsessió amb la veritat, la mentida, el control, el poder. Vull dir, és el productor executiu de House, que jo l'he vist 2.000 vegades i va d'això, tot va d'això.
Sí, sí, és veritat. Mira, amb ell vaig parlar de House a un festival de Sitges, precisament. I fixa't que quan va fer X-Men, fins i tot, que era una adaptació de còmic, el vestuari que portaven els X-Men no era l'original, sinó que els va vestir de negre i volia, ell mateix ho deia, que s'assemblessin a les SS i tot això. Sí, sí, era bastant curiós, no?
Molt bé.
I fixa't que l'Ian McKellen també va fer Ricardo III, que era un Shakespeare en realitat, però ho van reconvertir el tema de també així connotacions nazis. I altres pel·lícules interessants fora d'època, doncs Encadenados del Hitchcock, El médico del alemán amb el Mengele, interpretat per Alex Brandemühl, que és una pel·lícula argentina, i són algunes de les que podeu trobar.
Molt bé, hòstia, quin pou de ciència, quin pou de cine, quina cosa, quina meravella aquest
senyor. Quina densitat i quin espessor.
No.
Però la setmana que ve portarem els actors i actrius desapareguts i retrobats.
Per favor. Escolta, nosaltres ens quedem aquí. Gorina, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.